10 segons i seran les 12 i 11 minuts del matí. És la tercera hora del Sant Cugat a fons i com cada divendres toca fer una sessió de benestar emocional, com sempre, amb els amics de Pantarrei, Tomàs Navarro, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
El psicòleg Tomàs Navarro, que em visita cada divendres per parlar de tot.
Sí.
Mai no tenim un tema així.
No,
no,
no. És que si n'hi ha temes, per parlar.
Clar, imagina't, eh? De fet, ara parlarem, podem posar fins i tot sintonia d'ascensor de fons, perquè el que parlarem avui és tema d'ascensor, eh?
Sembla que ha de ploure, no?
Sembla que ha de ploure, quin temps, que fa, ai, quin fred. Sí. I és que hi ha gent a qui el temps els deixa molt tocats, en el sentit, com fa molt bon dia, venen pletòrics, i quan plou, o fa vent, sobretot, o fa fred, venen, ostres, amb una mala lluna, que dius, ostres, i com és això, home? No passa res, el temps.
És el temps.
Clar.
Mira, sabem, hi ha relació directa entre la baixa pressió i sintomatologia negativa psicològica, és a dir, depressió, o angoixa, o tristesa.
Ostres.
Aleshores, quan hi ha pressions baixes, això saben molt bé les professores de col·legi o de guarderia, els nens estan insuportables.
Ostres.
Insuportables. Aleshores, no és perquè plogui i no puguin sortir al pati, sinó perquè la pressió afecta el nostre organisme. Estem en un medi i estem connectats en aquest medi. També sabem que el vent dispara la tassa de suïcidis. Llocs on hi ha molt vent habitualment, pues, hi ha més suïcidis que en llocs on no hi ha tant vent.
Curiós.
Sí, sí.
Però com pot ser? Per exemple, el tema del vent és una cosa molt inquietant, però sí, què fa el vent per canviar-nos tant la manera d'actuar, de pensar?
Mira, jo sempre dic que el mateix, imagina't un 100 persones, aquestes 100 persones hi ha de tot, I en un extrem estaria la gent absolutament impermeable i desconnectada de qualsevol influència del temps,
sí.
I a l'altre extrem hi hauria aquella gent que és molt sensible i que realment, doncs, un canvi de temps, hosti, tu, li canvia el dia, li gira el dia.
Sí.
I entremig hi ha molta gent que mira, doncs, que ni fu ni fa, no? Si estan bé, res, però si han dormit malament, tenen una setmana tonta, això fa mal temps, doncs, clar que li afecta l'estat d'ànim.
Totalment.
Aleshores, clar, què passa? Passa que el vent és estressant pel soroll, per la sensació, dona més sensació tèrmica, de fred, si és el cas, o de xafogó, calor, no?
Clar.
Aleshores, clar, és estressant. I ja està una miqueta al límit, clar, és un estrès continu, soroll, continu, l'acaba desbordant.
Ostres, tu, Déu-n'hi-do. Però, de fet, el temps, en el lloc on vivim nosaltres, on tenim un temps privilegiat.
I tant, i tant.
Clar. De fet, jo recordo un professor que tenia a la batxillerat, em sembla que era, fins i tot, que un dia li van preguntar que per què a Rússia la gent sí que estava farta del comunisme i a Cuba no.
Sí.
I ens va dir, és pel temps.
Bueno.
Va ser molt exagerat, sí. Va ser una exageració. Va dir, és pel temps, no és el mateix estar a menys 20 graus que estar també a l'hivern a 20 i pico.
Sí.
Clar,
sí,
no és el mateix, canvia molt la sensació i estàs de millor humor.
Mira, no comentaré aquesta resposta, vale? Sí.
Aquesta és aquí.
Bueno, deixo.
Una abraçada.
Però en carinyo.
Sí.
Però sí que és cert que, lògicament, mira, sense anar més lluny, jo estic enamorat d'Oslo. Oslo és la meva segona ciutat preferida després de Barcelona.
Bueno.
I he tingut l'oportunitat d'anar a viure allà. I m'encantaria anar a viure allà. Que no adivines perquè m'he fet enrere.
Pel temps?
Sí. Sí.
Però per la temperatura o perquè no hi ha sol en tot el dia?
No hi ha sol, la temperatura, la pluja, etc. De fet, aquí, vull dir, hi ha molta gent que viu aquí, que portem una setmana de pluja i estan deprimits. I dius, escolta'm, que tenim un nivell d'insolació que és
pitjor.
Increïble.
Sí, clar, sí. És que podria ser molt, molt pitjor. Però en relació a això que deies de les poques hores de sol, l'any passat vaig anar a veure uns amics que viuen a Edimburg, a Escòcia, i a mi el fred, sincerament, m'era igual. Que plogués de tant en tant, mira, també, es pot viure. Però que hi hagués tantes poques hores de sol, molt poques, potser el dia hi havia, no arribava a 8 hores de sol. Ostres, allò em deixava fet caldo.
Sí, sí.
I a les 4 de la tarda ja estava esgotat com si hagués corregut una marató. Sí. I, ostres, no he fet res en tot el dia.
Sí. No, necessitem. I, lògicament, si tu has nascut a Edimburg o has nascut a Sant Petersburg, no?
Clar,
jo molt més al nord, dius, bueno, és el que conec. Però el nostre cos està preparat per tenir alternança de sol i de llum.
Clar.
I de foscor. I en la foscor descansa i en la llum s'activa. Aleshores, clar, no és el mateix aixecar-te ara a les 6 del matí amb llum, que et pot fer mandra però tot és diferent, que aixecar-te a les 6 del matí tot fosc i saber que fins a les 8 i mitja, quasi a les 9 no es farà de dia. Faci fred o no faci fred, eh?
Clar.
Aquella, imaginem que aquí a l'estiu, que estiguéssim al Pol Sur, eh? Mm. No, seria hivern. Bueno, imaginem que fóssim estiu i amb poc sol, i hivern amb moltes hores de sol.
Estàs clar, cansaria.
No seria tan preocupant el fred, sinó és les hores de llum. El nostre cos segrega hormones en foscor i segrega hormones en llum.
Caram.
I de fet hi ha teràpies psicològiques per un tipus de depressió, que és exposar a la llum del sol o a una llum especial molt similar.
Dèiem això del canvi de temps segons un lloc o l'altre. Clar, malgrat ser tots europeus, no és igual la gent que viu a Catalunya que la gent que viu a Oslo.
No. Lluny.
El temps en aquesta manera de ser té a veure?
Mira, d'entrada, aquí, i quan més al sud, semblarà un tòpic però no és un tòpic, quan més al sud hi ha més bon temps en general, i què passa quan hi ha bon temps? Que estem més al carrer. Ara els nens surten del col·le i estan al parc, pues, rato. Ves al gener, aviam quants nens hi ha al parc. Si estan al parc, se socialitzen més.
Clar.
Si hi ha més bon temps, pues, també hi ha més jocs exterior, hi ha una vida més activa. Clar, amb mal temps, pues, hi ha més replegament, les activitats no poden ser tan expansives, o estàs a casa d'algú, no pots estar per fora pel carrer saltant i corrents. Si ja et quedes en un lloc tancat, doncs clar, ja necessites algú que no sigui molt moviment. Doncs posa-li tele, posa-li música, posa-li menjar, posa-li festa de beure. No tens moltes més coses. Aleshores, clar, condiciona, per descomptat, i tant, sense cap mena de dubte.
És curiós perquè tenim aquí un clima tan privilegiat en aquest sentit. Plou, però tampoc plou més sovint.
Clar.
Vull dir, ara a l'abril perquè toca. És que, clar, és normal. O sigui, no és una cosa estranya. I quan plou, sembla que s'acaba el món, encara que siguin quatre gotes. Veus la gent passar per aquí pel carrer, cauen tres gotes, la gent va per aigua corrent d'un lloc a l'altre. Això te'n vas a Londres, que és la ciutat de la pluja, i ja pot ploure que la gent no porta ni per aigua.
Clar, estàs adaptat a l'entorn al qual estàs. Però d'entrada, si féssim un estudi, ara la moda ja és molt globalitzada, però de jaquetes aquí, jaquetes a Londres i jaquetes a països nòrdics, veuràs que els materials són diferents.
Totalment.
Que aquí no, a Londres no compres una jaqueta de cotó, és una jaqueta de cotó encerada. Per què? Perquè saps que durarà 10 minuts. Aleshores, clar, encerat també allà on estem, i de caràcter, lògicament també.
Clar. Exacte, però una persona que marxa, per exemple, una persona que ha viscut sempre a Barcelona, i com deies tu, t'agrada molt Oslo, se'n va a viure a Oslo, amb el temps pot canviar de caràcter i semblar-se més a aquella gent d'allà? Insistim, no sé si només pel temps o pel contacte amb la gent que viu allà.
Mira, no només és per aquest factor, també és per la permeabilitat i l'obertura al canvi, sí?
Exacte.
Però jo me'n vaig a Oslo, val? A mi pues, m'encanta molt fer vida outdoor, val? A Noruega es pot fer bastant, però clar, me'n podria anar a esquiar amb metro. Vale, allà t'agafes el metro, surts a treballar i amb pistes... A part, no té res a veure els preus, amb els preus d'aquí, i te'n vas al metro, quan surts a treballar, i amb pistes il·luminades a 10 parades de metro del centre de la ciutat.
Ara m'han donat ganes, ara.
És que és molt maco. És com Barcelona, però en petit. Saps? Entre la muntanya i el mar, és maquíssim. Clar, ves-te'n a esquiar a 10 sota 0, a 15 sota 0 o a 20 sota 0.
Ai.
Saps? Dius, hòstia, acabo d'arribar, quines ganes vaig. Però, vamos, ja està molt bé.
T'has de posar cacau als llavis, eh?
Clar.
Per evitar problemes després.
O aquí, no?
Ostres,
dius, bueno, vaig a córrer. Jo molts dies m'aixeco d'hora, a les 6, 6 i mig, a les 7, me'n vaig a córrer. Aixeca't a les 6 i vés a córrer ja.
Ostres.
Ah, no sé quants.
És un altre ritme de vida, totalment diferent.
Clar, vull dir, els cotxes d'octubre, no recordo bé la data, però d'octubre, Setmana Santa passada, han d'anar en claus o en rodes de contacte.
Ostres.
Les bambes també. Ves a córrer a unes bambes normals per la ciutat que està mig gelada. Aleshores, clar, ja canviaria els meus hàbits. D'entrada, correria pues, potser en un gimnàs, o d'entrada no correria. O aquí és molt típic, no? Nosaltres vas amb algú, vas a sopar, surts i t'estàs mitja hora a la porta de l'establiment parlant. Fins que algun veí es molesta, no? O estàs en un parc. Surta ja i queda't mitja hora a parlar.
Ostres, ara que dius això de les botes, dels hàbits diferents, per exemple, ara recordo un Salvados del Jordi Évole, que va fer fa poquet, sobre l'educació, crec que anava a Finlàndia o a Suècia, ara no recordo, bé, és igual, no és el cas. La cosa és que els nens, quan arribaven a l'escola, tenien tot un ritual de treure's la jaqueta, però no una jaqueta qualsevol, sinó un tros de jaqueta, treure's les botes, posar les bambes d'estar per classe, els pantalons impermeables i posar-se uns més còmodes.
Sí, sí.
ostres, és tot un canvi de rutines molt diferents. I amb aquella neu, és el que tu deies, no poden sortir a córrer, volen anar a córrer. Que és una cosa que està molt estesa últimament, però allà no ho podríem adaptar. Llavors, això una persona que estés acostumada a fer-ho aquí, si marxa allà, canvia a la força, les seves rutines.
Sí, sí. Mira, et diré que també, tu dius, home, porten tot un... està molt adaptat a la neu, lògicament, eh? Miren aquí, aquí cauen quatre flocs de neu i ja es para el món. No. Doncs fins i tot gent que té un 4x4 i dius, no, si segur, amb quatre flocs pots funcionar.
Ah, ja s'enriuen.
No, però bromes a part, aquí sabem, per exemple, que els nanos que neixen cap a l'estiu-primavera i que comencen a caminar cap a l'estiu-primavera, l'any més o menys, tenen molta millor psicomotricitat que els nanos que neixen cap a l'hivern i comencen a caminar cap a l'hivern. Però per què? Perquè quantes peces de roba portes? No és el mateix començar a caminar amb uns calçotets i unes calcetes i vinga, per la gespa, que anar amb les sabates, amb els mitjons, amb els pantalons, amb el gorro, amb el...
Ostres, clar, normal. Ostres, bé, molt curiós això, ostres, és una bona reflexió, al cap i a la fi. D'altra banda, tornant a la manera de ser de cadascun, sempre es diu, per exemple, que els alemanys són molt eficients. És una cosa molt típica de dir, és un recurs. Òbviament, hi ha una història al darrere que ha tingut Alemanya al llarg de tota la seva història, però fins a quin punt el tema de tenir uns horaris diferents pel temps delimitat, sobretot el record d'aquest programa dels Salvados, era que començaven a treballar molt d'hora, però tenien tota la tarda lliure.
Sí, és una manera,
i tot i així, l'exemple és que funcionen possiblement millor a nivell empresarial que no als països del sud.
Sí. Mira, jo crec que això és... Bueno, t'explico una petita anècdota, per això comentes. Recordo estar en una casa a Noruega i estar en època de feina, i era compartida, una casa rural, compartida amb altres famílies.
Sí.
I clar, nosaltres vam arribar i vam començar a fer el dinar, allò... després d'estar al matí amunt i baix, vam començar a fer el dinar a les 4 i coincidia amb la cuina amb ells fent el sopar. Aleshores, a les 5 ja havien sopat i s'estaven al sofà una estona sense fer massa cosa fins que anessin a dormir. Aleshores, sopàvem i tornàvem a marxar i tornàvem a venir. Dinàvem, tornàvem a venir i sopàvem. I clar, estaven com bojos, no? Dèiem, però bueno, però què passa? Però això és vacances o sempre? Dèiem, no, això és sempre. Bueno, però a part, no és un tema cultural, sinó d'educació. Aleshores, per això, amb tot el respecte pel ministre Albert o no, però fem un sistema educatiu que ens ensenya a ser crítics, a fer protocols, a fer procediments, a ser efectius, a pensar.
Però es podria fer? Estem a temps?
Claro, vull dir, triga una implantació, no comença avui i demà tinc una generació de puta mare. Vull dir, passa unes generacions, de fet, t'enganyaria amb la dada, però hi ha estudis que parlen de quantes generacions necessites per fer un canvi educatiu. Però si tu al col·le t'ensenyen a la metodologia, a tenir estructurat, que de fet hi ha col·legis que ho fan, i ens sap greu dir-ho, però alguns són privats, alguns són concertats, i alguns són públics amb molt bona intenció, però que potser caixen una professora o dues professores d'aquesta metodologia, però han de complir un currículum, doncs dius, home... Però n'hi ha col·legis, és ensenyar a ser estructurat, metodològic...
Clar, és curiós, perquè és evident el que tu dius, que això funciona molt bé, funciona molt bé, i només s'ha de veure els països, diguem, de la meitat d'Europa cap amunt, que funciona molt bé, funciona fantàsticament bé. I per què, la primera pregunta és per què hi ha aquesta por a implantar-ho, no sé fins a quin punt calen recursos econòmics per poder dur a terme això.
Mira, cal estudiar i implantar. Aleshores, no sé si d'aquesta crisi n'aprendrem o no, però coses Crec com la Gran Guerra, tant pel Japó com, per exemple, que parlàvem l'altre dia, com per Alemanya, han dit, parem i hem de començar a construir. I això vol dir començar de zero amb tot. Com volem que sigui la gent, que volem que, com volem educar, i clar, hem començat a construir tot de zero. Aleshores, parem-nos a pensar com volem educar els nostres fills, no? Les nostres generacions. Per què? Doncs perquè l'altre dia feia un curs de planificació i gestió del temps per una empresa. Una empresa, ja no dic que a nivell particular tu facis el que vulguis, amb el teu temps, però una empresa. No, planificar és avorrit. Però, xato, és que t'estan pagant perquè siguis rentable i tu estàs cobrant a canvi d'una feina, per tant, ha de ser rentable, t'estan donant eines per planificar-te. Què vol dir? Assignar un temps per cada cosa i protocolitzar. No, pues, en comptes de fer cada cop un mail estàndard, no? De he rebut el teu formulari, pues fas un, el guardes a borrador i el personalitzes i l'envies.
Clar.
No, jo estic més content fent-lo, però és que quan s'has de fer el dia? M'explico?
Correcte.
Això és metodologia. Mm-hmm. I això es pot aprendre. Jo ensenyava l'altre dia.
Clar.
Sí? Als meus fills els hi puc ensenyar. Jo, no, sempre fas això, després això, després això, després això. I tu pots saltar quan vulguis. Però des de metodologia incorporada i establerta.
Està bé el que hem parlat avui, perquè hem sabut que, malgrat el temps, malgrat la cultura que puguem tenir, que tota la cultura té les seves coses bones, malgrat tot plegat, es pot aprendre a fer les coses millor, a aprendre dels que millor ho fan, en aquest sentit, a posar-ho en pràctica. Ostres, tant de bo, eh? El problema, i aquest el tinc jo, potser, és que ho veig tot molt utòpic.
Molt utòpic.
Tant de bo, m'equivoqui, tant de bo.
Mira, jo, clar, soc professional d'aquest sector i he hagut de buscar jo col·le per la meva filla, i he buscat, i n'hi ha col·legis que treballen amb aquest tarannà, n'hi ha col·legis que no. Aleshores, clar, jo lògicament he triat un col·legi que treballa amb aquest tarannà, doncs, de donar eines per pensar, d'estructurar la informació, que és, si vols dir, home, és més nòrdic, no és més nòrdic. És, digue-li com vulgui.
És una altra manera de treballar que està demostrat que és més efectiva.
Exacte.
Oh, i tant de bo se n'aprengui d'això, tu.
De fet, jo dono un consell als oients, i em sembla que ho deixarem ja aquí, no?, pel temps, que és, preguntem-nos sempre per què estem fent alguna cosa. Sempre, allò, per què estic fent això? I per què estic fent aquesta entrevista?
Curiositat.
No? O ve el Tomàs, per què vull parlar amb el Tomàs? Què li vull dir? O la dutxa, no? Allò, per què sempre se'n cau el sabó? Jo a casa meva tinc un dispensador. El dispensador i tinc un pel suavitzant, un pel xampú, un pel sabó i un per la crema.
Quin nivell, tu.
Llavors, xop, i no ha estat una inversió increïble, allò que dius, no, he estat estalviant 2 anys. M'explico?
Allò,
per què m'he de xupir cada cop agafar-lo i tal?
Home, això ens dona respostes i solucions després.
Exacte, doncs pues us animo a que tingueu el per què a la punta de la llengua.
La vida és fàcil, Tomàs.
Mira, si més no, el que és difícil, que no està a la nostra mà, ho hem de patir. Però el que està a la nostra mà no feu-ho difícil, perquè no cal.
Tomàs, moltes gràcies.
A tu.
I fins la setmana que ve.
Molt bé, cuida't.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.